En 10 minuts de les 3 de la tarda encetem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar Fernández.
Carlos Lozada, bona tarda.
Bona tarda.
Isabel García Pagán, bona tarda.
Bona tarda.
I Oriol Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'escola Taver de Barcelona ha retirat 200 llibres infantils que consideren tòxics perquè reprodueixen patrons sexistes. Entre ells, La Caputxeta. Ho diu El País. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Fa anys que el Banc de Sabadell encarrega algun escriptor una revisió de la llegenda de Sant Jordi, que sexista no el guanya ningú. Com que paguen bé, un any ens va tocar el Ferran Torrent i a mi. I vam quedar...
Inconscients, els del Banc Sabadell, de proposar-ho.
Sí, jo, sí. Vam quedar a mig camí entre València i Catalunya, i entre paella i paella vam escriure...
Imagina't.
El pal de sempre. El drac vegetarià, la princesa que es vol salvar sola i que és rockera o punky, aquesta cosa, i el Sant Jordi que es posi l'ànim... O sigui, cada any... Hi ha una història del Sant Jordi revisada. Aquest any n'he trobat un de la Pilar Imbaiés, de tot. És a dir, de fet, la festa de Sant Jordi, si comencem per aquí, és sexista que no vegis, perquè regalen flors a les dones i llibres als homes, que això és fatal.
Però vols dir, no?, que la gent no l'ha adaptat ja, i que tothom regala llibres i, a més, una flor?
Pot etre. No sé si cal mirar enrere. Jo veig bé que la ficció que s'escriu ara per nens i nenes d'ara tingui en compte el món d'ara. Però el d'abans, no sé si jo el retiraria. Mirem-nos Los Goonies, no suporta la revisió. Mirem-nos Tom Sawyer, no suporta la revisió. Mirem-nos Mary Poppins, no suporta la revisió. Per no parlar, per cert, d'una cançó com aquesta que els nens canten sense saber què coi estan cantant, però fixeu-vos-hi. Espera. No dic res més.
Millor.
Posa'm el Prat de Posidònies, aquella música. Perquè, a veure, La Caputxeta té molts més problemes que el sexisme. Anem a repassar-los un moment. A la nena no se l'anomena pel nom, sinó per la roba que porta, com 11... Stranger Things. És com si jo et digués Fernández, la camiseta de quadres. O sigui, és maltracte psicològic, aquesta nena, sense nom. L'àvia viu sola al bosc i se li ha de portar el berenar, cosa que indica que està desatesa. Qui se'n cuida de portar-li el berenar és la menor, i va sense mòbil. El berenar és una bomba calòrica, però la nena no menja res. Al bosc hi ha un llop que parla. El llop es menja la iaia, cosa que demostra que els protocols de la Generalitat no funcionen, i després es posa la seva camisola i la gorra i es fa passar per ella. Quedeu-vos amb aquest detall, és importantíssim. La Caputxeta confon la iaia amb el llop, cosa que ens fa pensar que la iaia és molt lletja o la nena no
ha anat
a la revisió
de l'oculista. Hauria de revisar-se la vista, sí.
El llop li dona respostes populistes a les seves preguntes. Se la menja sense mastegar, cosa que és molt dolenta per la salut, però bàsica per la trama. Entren en acció els caçadors, que devien ser de Vox, que no dubten a assassinar una espècie protegida que feia la migdiada. Segons altres versions, és cert, no el maten i li obren la panxa sense que es desperti. Surten La Caputxeta i la iaia, i aquí tenim l'episodi més obscur de la trama. La iaia surt vestida. Com és que el llop s'ha pogut posar la seva roba? Per què enganyen els nens? Omplen la panxa del llop de pedres, el cusen, no se sap qui, i el foten al riu. Hi ha milions de contes amb pares cruels que abandonen fills, velles caníbals, aneguets que pateixen bullying, i el que és pitjor, famílies on sempre, sempre, sempre els dos germans grans són imbècils i el llest sempre, sempre, sempre és el petit. I això sí que no.
Doncs l'anàlisi que l'Empar Moliner fa de La Caputxeta Vermella. No sé si mai havíeu pensat en el conte així, però en tot cas és veritat que hi ha aquesta escola de Barcelona, ha sortit a la publicitat del País. No és el primer cas que algú es posa a revisar les històries que llegeixen els nens petits i, òbviament, no passaria en una anàlisi basada en el pensament d'avui dia. No, després el debat és el que planteja l'Empar. Si els contes tradicionals s'han de passar pels sedars de l'actualitat o si s'han de deixar com està i, en tot cas, fer-ne de nous.
Bueno, són els contes i totes les històries Disney. Cap de les princeses Disney passarien...
Ara ja sí, eh?
Ara ja sí.
Ara han vist un nínxol de mercat. Ara han vist negoci. I com canvi... Fan pel negoci. Com que han vist negoci, tenim Baiana i tenim ja les noies empoderades. Està clar.
Però fins fa 4 dies tot això no passava, a part de la crueltat de totes les històries, no? Que ja deies tu, doncs, pares que abandonen els fills, siguin... peixos o siguin elefants, per entendre'ns. Vull dir, no, de totes les històries són d'una crueltat bastant evident.
Bé, a Disney hi ha poc paper per les mares, això és veritat. Veus una mare de Disney i dura menys? Comença una pel·lícula de Disney, puah, mare morta als 2 minuts, ja està.
No, a veure, que les madrastres són totes dolentíssimes. Per tant, avui dia, amb tantes famílies en què arriba una mare, entre cometes, nova o un pare no, clar... ha de lluitar contra aquest estereotip. És que els nens és normal que vegin la nova parella del pare o de la mare com algú molt
no,
dolent, perquè clar...
No, Òscar, no són tan idiotes. No,
ja ho sé, ja, però dic que, és a dir, no. Que els estereotips durant molts anys han funcionat així. Després caldria veure això. El debat seria si cal renovar-los o si cal oblidar els vells i fer-ne de nous.
Saps què passava abans? Que els contes d'una altra època també els explicaven persones que tu veies com d'una altra època, que eren els avis. És a dir, jo crec que entraves perfectament en la convenció. Ja saps que no hi ha llops al bosc. Ja saps que no parlen els llops. Però ho entens...
Depèn de les edats, eh? Perquè depèn de quines edats, després vindrà el llop i em despertarà a mitjanit i penses, home, no, si estem a casa, aquí no hi ha llops. Però, clar, depèn de les
però
edats.
Els nens és evident que tenen por. Digue-li llop,
sí,
digue-li
si no és el llop, serà una
altra
cosa,
digue-li forat. Sí. I els contes expliquen això.
En Carlos volia dir alguna cosa.
Sí, jo volia dir que... Jo no el retiraria, eh? El que crec que és important és, com tota la vida, el llibre és una eina i depèn a l'ús. Llavors, poder-lo contextualitzar jo crec que ajuda moltíssim. Precisament afavoriria un debat sobre els valors que hi ha darrere, com han canviat, com veiem les coses, i els nens poden amb això doncs, fins i tot donar-se en compte i fins i tot aprendre a oposar-se a determinats valors per a la vegada respectar una mica la seva tradició. No? I jo en aquest sentit veig malament aquest talls tan forts. Acabaríem dient doncs, que Jaume I, el conqueridor, doncs, va ser un masclista, no va, el Pere IV el mateix, els samnugàvers van fer barbaritats,
clar,
i hauríem de canviar tot, absolutament. Jo crec que el tema és la contextualització, l'ús educatiu.
Però tu estàs parlant d'història. La història és una altra cosa. La història és veritat que no la podem canviar.
Però fixa't que són llibres que el que estan reflectint són moments d'una història, moments culturals que apareixen com conte, però que reflecteixen uns valors, un determinat moment. Jo soc molt més partidari d'utilitzar-los adequadament, d'ajudar a que serveixen d'això, d'un debat per nens, evidentment, no estem parlant d'un debat acadèmic, però dir, fixeu-vos el que passava abans, que tal, o... jo crec que acompanyats, en la lectura acompanyada, jo els salvaria. Una altra cosa és que hem de crear nous contes...
Que se'n fan, eh?
Sí, continuar creant-los.
Mm. Bueno, a mi sempre m'agrada més com a pare se'ls inventés, els contes, que no pas els tradicionals.
No en el clàssic, eh?
No en el clàssic. Jo recordo grandíssimes batalles submarines narrades pel meu pare, i un mes, sisplau. Això sí que en tinc molt present, però...
Amb la meva filla tenia dret a dir 3 paraules i sortien en el conte.
Sí,
3 paraules, va, allà on sortia.
Jo canviava els finals dels contes. Llavors començaves la caputxeta vermella i llavors no sabies mai com acabaria, perquè a vegades el conte es derivava.
És genial. El que ha explicat ara, comentat l'Empar, jo no me'n recordava de tot això.
No, jo tampoc.
L'episodi del vestit...
Això acabava així.
El guionista és molt xungo, perquè això del vestit, de veritat... Com és que surt vestida?
I el maltracte animal, doncs, no l'has esmentat.
Sí, que els protocols de la Generalitat, sí.
És veritat, sí, això.
A més, això, li obren la panxa i no es desperta. Sí. Aquesta bèstia, pobra.
El Marc diu, posats a revisar tòpics, al País Valencià no hi ha cap altre plat que no sigui la paella? O el Jacint...
Escolta, xaval, n'hi han molts més, però no cap de tan bo.
El Jacint diu, ningú em contesta mai la pregunta de per què l'Espinet anava tot el dia amb pilotes i en canvi es posava el pijama per anar a dormir.
Bé, com els dibuixos animats, que quan es posen només al banyador, quan sí. van despullats sempre, quan menys quan van a la platja.
La Dolors diu que sempre s'ha qüestionat els contes, per exemple, el dels 3 porquets, però que quan ho ha fet l'han acusat de poca imaginació. Això, la Montse diu, la versió que ella coneix de la Caputxeta, el llop es despertava molt a set, s'acostava a la riba,
veritat, sí,
i el pes de les pedres caia al riu i s'ofegava.
Caia al riu i s'ofegava, però que... després de les pedres cosides, eh? Sí. Els 3 porquets, veus, Disney, és Disney, sí, en té una versió molt graciosa, molt, un curtmetratge que a la paret hi ha un quadre que posa mama i és un pernil.
I el Josep diu, es pregunta si s'ha d'explicar una història masclista a un nen o nena. Ell diria que no, diu. I la Mariona Carbó diu, precisament un dels termes, un dels temes en els que mirem de treballar des de l'associació de la d'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar és la de la terminologia positiva pel que fa a l'herència, entre d'altres, que ens han deixat els contes i les pel·lícules.
Sí, sí, Los Goonies sap greu, però... No, sí, sí, tant fans que érem dels Goonies.
I la Criba diu que ens deixem els contes feministes, La filla del carboner, on la protagonista deixa en ridícul el seu marit, i que n'hi ha d'altres.
És que tots els contes, per exemple, les rondalles mallorquines, les d'enginy, que tenen sempre molt enginy, són boníssimes. Jo que sé, per exemple, la del festejador Babau, que és com la mateixa que l'Epaminondes, totes aquestes. Són boníssimes.
Passen 20 minuts de les 3. Va, anem pels temes del dia. A banda d'aquesta retirada de contes, 200 contes en aquesta escola de Barcelona, perquè consideren que són, això, amb estereotips que no saben anar avui dia. La notícia del dia, però, ha passat a Londres. Han detingut Julian Assange.